exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del mundo. Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estàs darrere, COPE Catalunya i Andorra. Fa 2 anys, aproximadament, 2 anys i pico, es va fer una enquesta. Una enquesta a les infermeres. A les infermeres. Ho va fer, doncs, els diferents sindicats i associacions d'infermeres van fer una enquesta. Era just després de la pandèmia, no? I els resultats van deixar que pràcticament la meitat de les infermeres a Espanya, a Catalunya un 52%, més de la meitat, havien pensat en cap moment deixar la seva professió per esgotament físic i mental patit durant la pandèmia. És a dir, era una qüestió que encara els efectes psicològics, doncs, mancaven i donava un cop fort en aquell moment, no? Un terç no tornaria a escollir aquests estudis d'infermeria, doncs era una d'aquestes grans enquestes que feia la professió. Ho va fer el Consell General d'Infermeria i van participar pràcticament 20.000 persones. Els resultats deien que el 67,5% havia patit ansietat, el 88,5% estrès i un 33% depressió. I, a més, un 58% por a l'acomiadament. Por més que l'acomiadament, por i temor directament, no? Dades impactants. Avui ja han passat 2 anys d'això. 2 anys i alguna cosa. I les xifres són les mateixes. Una mica menys, una mica més suaus, eh? Una mica més suaus. Però una mica. O sigui, en termes rodons, podríem parlar de que això no ha variat. No ha variat després de 2 anys i una qüestió. Ja sabíem, i quan estaven en temps pandèmic, sabíem que l'impacte psicològic que tindria, doncs, aquells moments seria important en diferents professions i que els sectors que estaven ja tensionats, com era el de la sanitat, encara es tensionaria més, òbviament, durant la pandèmia, i després de la pandèmia, doncs, aquests efectes del tensionament, si no es posava remei allò... quan parlo de posar remei, parlo d'un remei d'inversió econòmica i parlo d'un remei de relleu generacional i parlo d'un remei de dignificació de la professió i revalorització de la professió, això aniria pitjor. Bé, doncs, ha anat a pitjor. Ha anat a pitjor. Les qüestions és que les xifres que tenim ara del sector de les infermeries, ahir parlant de les llevadores, avui parlem directament de les infermeres, infermeres i infermeres, doncs és preocupant. És una qüestió preocupant perquè quan parlem d'ansietat estem parlant que continua aquest 60%. Quan parlem d'estrès estem parlant del 90%. 90%! 90%! Quan parlem de depressió continuem al 30%. És a dir, 2 anys i pico després estem amb la mateixa fotografia que teníem just sortir de la pandèmia. A partir d'aquí, quin és el futur de la professió? Cap on anem, en tot cas? Val la pena ser infermera? Estem parlant d'una professió també molt vocacional. Hi ha professions més vocacionals d'altres, evidentment un estudia o intenta treballar de tot allò que li apassiona, però moltes vegades, si no posem aquesta vocació, difícilment tirarem per davant. I la sanitat és un d'aquests sectors vocacionals, molt vocacionals, com l'ensenyament, molt vocacional, molt, molt, molt. Bé, quan parlem i ens quedem amb aquest titular, el 50% de les infermeres, en aquest cas a Catalunya, s'ha plantejat abandonar. Això és el titular, tal qual, eh? Tenim al telèfon el senyor Raül Porres, que és membre de la Junta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària, per parlar d'aquesta situació i posar el focus i la llum, doncs, en una professió molt maca, molt satisfactòria, però malauradament no sé fins a quin punt suficientment valorada, encara queda molt, suposo que les administracions encara ja van posant el seu granet de sorra, però que encara queda molt camí per recórrer. Tenim al telèfon el senyor Raül Porres, que és membre de la Junta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària. Raül, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Estem parlant de que més de la meitat de les infermeres es plantegen abandonar el tema. Per què? Perquè és que és molt, un 52%, és més de la meitat. Quines raons són perquè prenguin o es plantegin aquesta decisió?
Com bé dius, és segurament una barreja de moltes coses. Eh? És cert que també venim d'una situació excepcional i també això volem deixar una mica... Clar, és una situació excepcional, però sí que és un reflex de més que res d'una alarma que hem de tenir present. No? És un tema més de estem treballant amb situació molt límit. ¿Vale? Sí que és veritat que estem en una professió que la vocació, la dedicació de les infermeres moltes vegades tira per endavant i és veritat que no, durant tota la pandèmia hem respost i això implica doble torn i fer moltes hores amb situacions que van cansant. No? Llavors portem un cansament de 2 anys, que això també és el que es reflexa en aquesta enquesta. No? És a dir, bueno, ja fa temps que estic fent esforços i continuo fent esforços, però també necessito treballar amb més qualitat. No? I crec que això és el que més aviat està reflexant. El sistema està dient que no suporta potser tant d'estrès i cal fer algun canvi per poder mantenir unes condicions per curar millor a la població, que és el que volem. No? Poder fer altres coses, poder fer prevenció, poder fer comunitària, poder atendre a la patologia crònica i no potser que tenim la sensació de apagar focs constantment. No? Llavors, jo crec que és més aquesta visió d'estrès el que s'està portant una mica a dir, bueno, no sabem com canviar això i és una crida d'atenció, una demanda de dir potser cal posar més infermeres al sistema.
Però això és una demanda de fa molt de temps, no? Per exemple, d'aquests, ara està mirant xifres i pràcticament un 85% es mostra preocupades per un augment de la càrrega de treball. Però jo recordo haver parlat amb vosaltres i amb altres institucions i sembla que és una demanda d'aquelles perennes, de tota la vida històrica que amenaça a enquistar-se d'una manera per sempre.
Sí que és veritat que això alarma i també és veritat que a nivell polític, a nivell de tota la societat científica, o sigui, els professionals dins del món, diguem, laboral, no costarà molt d'injectar, no? O sigui, no sortiran de totes les pedres, no tindrem metges, no tindrem infermeres, però més aviat per això la nostra crida, la nostra demanda, sobretot és millorar les condicions de treball. O sigui, què passa? Tenim amb una professió ara mateix ja hi pleno empleo, no tenim aquest problema. Totes les empreses estan treballant, però de quina manera estem treballant? Això és el que sí que és millorable. No? Evidentment, hi manquen professionals, però sí que podrem, la demanda sobretot és ampliem l'estructura, no? Millorem les ràtios que tenim assignades a la població. Moltes empreses estan treballant fent torns de suplències, no? Si no tenim una estructura prou forta, el que acabem fent és cobrint demandes d'emergència, per dir-ho d'una manera. No?
Llavors, vacunem. Raül, la solució seria ampliar la plantilla d'infermeria.
Sí, exacte. Tenim una de les ràtios més baixes a nivell de poblacional d'Europa i això ja hi ha moltes propostes d'una llei de ràtios i tal.
Perdona que t'interrompi, posa un exemple de ràtio. Quina ràtio tenim aquí i quina ràtio seria la necessària?
Clar, mira, per exemple, aquí hi ha centres de salut pues, que treballen amb una població de... També hi ha molta desigualtat, que això trobem, no? Per exemple, dintre dels centres hi ha infermeres que tenen una població de 2.000, 2.100 pacients, 2.200, i d'altres que tenen 1.300, 1.200. Crec que amb alguns estudis es parla d'això, d'una població per infermeria d'uns 1.300 o 1.000, no?, per infermera cada 1.300 habitants. No? Seria un cupo, diguem, molt òptim. Ja et dic, partim de centres de salut que tenen 2.000, 2.500 fins i tot, i és veritat que tampoc aquestes xifres no són absolutes. Cal tenir en compte la complexitat de la població. No? Potser en un centre de salut amb una població més baixa, la infermera té més feina, diguem, que amb un cupo amb població més alta o el nivell socioeconòmic, per exemple, pot ser diferent i pot generar més càrrec. Això aquí és on cal dedicar esforços, a realment ser justos amb aquestes ràtios poblacionals i sobretot és això, ampliem aquest tipus de contracte, per exemple. No? Posem més infermeres a la plantilla, no trobarem més metges, però també farem que les infermeres que potser sí que estan treballant treballin en millors condicions.
Entenc.
I aquest tipus de... Perquè ja et dic, sobretot hem de pensar que el sistema sanitari, la infermera és... Bueno, infermeria, en aquest cas l'atenció primària, és la porta al sistema. I sí que moltes vegades es sent als polítics, no? Anem a reforçar l'atenció primària, però el que demanem és un compromís real, perquè va a la salut de del ciutadà en tot això.
Fa tant de temps, Raül, que sento dir això de reforçarem l'atenció primària, donarem més qualitat a l'atenció primària, ampliarem l'atenció primària, i, ostres, o no arriba, o arriba tampoc, que no, jo almenys no veig, perquè veig que continuen totes les reivindicacions.
Sí. Tens raó, que és veritat que s'ha avançat en alguns casos, no? Ara, per exemple, bueno, també s'han incorporat altres professionals per intentar donar altres rols i poder, diguem, no sobrecarregar alguns col·lectius que estan molt sobrecarregats, però realment la deficiència continua estant, no? I el que s'ha fet a palès amb aquesta enquesta és això, és dir, ostres, estem treballant per sobre de la nostra capacitat, no? No vol dir que les infermeres no estiguin allà, no vol dir que... Sí que és veritat que hem hagut d'atendre o companys que han hagut de parar i rebre i demanar ajut perquè aquest esgotament està també en altres col·lectius, i també és veritat que com a societat s'ha vist en molts àmbits. O sigui, no, tampoc no volem caure en el victimisme, no? Al cap i a la fi, les infermeres estem aquí, però és veritat que si treballem millor és que podrem oferir moltíssimes més coses, i la demanda és aquesta. Apostem per una infermera forta, perquè la cronicitat anirà cap a, encara més. El repte és com treballem amb la cronicitat, i si anem tan sobrecarregats i només fent donem respostes com molt d'emergència, podria dir, no? amb molt poc temps per dedicar-nos, perdrem. No? O sigui, una cosa, sempre hem de mirar la prevenció més que no tractar la malaltia.
Vale?
I tota aquesta part d'autonomia de la població, tota aquesta part també la volem posar a sobre la taula. No?
Doncs Raül Porres, membre de la Junta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària, la IFIC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres, que
tingueu
un bon dia.
Gràcies. Doncs, mira, és curiós i volia parlar del tema, volíem treure el tema perquè, bàsicament, quan es deixa de parlar sembla que tot s'hagi solucionat. Doncs no, ja veieu que no s'ha solucionat. I encara queda molt camí per recórrer, i és una qüestió de pressupost, és una qüestió de... aquí darrere hi ha encara molta teca, però s'està cronificant. I és la mateixa fotografia si parlem de metges, és la mateixa o semblant fotografia si parlem d'educació. Estem parlant que és una qüestió que s'està cronificant. I al final, doncs, ho trobarem com si fos una normalitat. I els usuaris som els que patim aquestes coses. Bé, hi ha una cosa bona per cuidar la nostra salut, i és tenir un pes ideal. Doncs fer neteja. I per fer neteja... Está el plan 1-2-3, el plan 1-2-3 de Clinitec, de Laboratorios Clinitec, claro, porque necesitamos una limpieza, purificar el cuerpo, deshincharnos, bajar de peso, vernos mejor, y con el plan 1-2-3 de Laboratorios Clinitec aceleramos el metabolismo y perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Y tenemos aquí con nosotros a Enriqueta, que es dietista de Laboratorios Clinitec, para hablar del plan 1-2-3. Enriqueta, bienvenida, feliz mediodía, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Cruz. Muy bien. Mira, hace buen tiempo. Y con el buen tiempo, ¿qué sucede? Que el organismo reclama alimentos más fresquitos y más líquidos, ¿no? Y el plan 1-2-3 es nuestro principal aliado. Vamos a comenzar ya a reducir esos kilos que nos sobran. Vamos a desintoxicar el cuerpo, bajar más de 3 centímetros de volumen, perder de 4 a 7 kilos sin efecto rebote, y lo vamos a conseguir en tan solo 3 semanas.
En solo 3 semanas, ¿eh? La primera semana vamos a limpiarnos, vamos a deshinchar con los sobres de piña.
Sí, y además nos ayudan a bajar ese volumen, a eliminar las toxinas, la retención de líquidos y a perder más de 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Y conseguimos un vientre plano, reducimos la barriga, el cansancio y combatimos el estreñimiento. Y bajamos 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana son las cápsulas que absorben la grasa, los carbohidratos y los expulsan.
Claro, para seguir perdiendo peso, además reducen el apetito. Y en esas 3 semanas el resultado, de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte o quieres tu plan 1-2-3? Pues llámame, el teléfono 650 51, 52, 53, porque además hoy para ti con el plan 2C, los oyentes de COPE tienen tres regalos: los parches reductores para el vientre o para los muslos que nos ayudan con la celulitis, con los michelines. De regalo, una caja de nuestras infusiones detox que depuran, y también de regalo nuestras galletas, una caja que, bueno, son riquísimas, de cúrcuma, de pura fibra, para el desayuno o para la merienda. Esta gran promoción hoy para ti gratis con tu plan 123, y te repito el teléfono para que entres en ella, 650-51-52-53.
Vamos a eliminar volumen y la grasa localizada en la barriga, en las piernas, en las caderas. Oye, que no son batidos, que sigues comiendo, y es económico, con registro sanitario y totalmente natural. Así que llama ya, 650-51-52-53, y vas a perder de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Y como es natural, es apto para todo el mundo, Enriqueta.
Claro que sí, hombres y mujeres, no hay excusas para ponernos en plena forma ahora en primavera. El teléfono 650-51-52-53. Y hoy, con tu plan 123, te recuerdo que tienes los parches, que tienes la infusión detox y la caja de galletas, que te vienen gratis, llamando ahora mismo al 650-51-52-53. Eliminamos peso, eliminamos michelines, bajamos volumen, eliminamos celulitis y también esa piel de naranja que no nos gusta.
Pues claro, con el plan 1-2-3, bajar de volumen y perder de 4 o 7 kilos en solo 3 semanas es una auténtica realidad. Así que no pierdas esta oportunidad, y te voy a recordar el teléfono. 650-51-52-53, que sí se puede, que yes we can. Adelgazar sin que te des ni cuenta, ya está, 4 o 7 kilos fuera. 650-51-52-53, ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para atenderte y explicártelo todo. Enriqueta, vamos a deshincharnos, vamos a tonificarnos.
Let's go. Claro, claro que sí. Y no te muevas de casa, que te lo llevaremos al domicilio por mensajería, sin gastos de envío, y a lucir tipazo este verano, lucir bikini, lucir bañador, porque lo vas a conseguir, de 4 a 7 kilos menos en tan solo 3 semanas.
Enriqueta, patunets
molt grans. Adéu.
Bé, aquest dimarts passat, abans d'ahir, doncs es va celebrar la Fira d'Ocupació Job Barcelona. Job Barcelona 2024, que ha reunit uns 8.000 joves, 120 empreses. El cas és, això va ser al Palau Blaugrana, i l'objectiu que té és apropar el talent juvenil al mercat laboral. És una d'aquestes fires que es fan, doncs, per intentar que els joves i les empreses, les ofertes de les empreses, vagin de la mà. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a INE.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Alma Festival Barcelona vuelve este verano al Poble Español. Del 24 de junio al 21 de julio, disfruta de artistas como Take That, Queens of the Stone Age, India Martínez, James Blunt, Sheryl Crow o Alice Cooper. Y de la experiencia Alma con Village y Zona Gastronómica. Entradas a la venta en almafestival.info.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¡Escándalo!
¡Un escándalo!
En Hipoyagán, sofás para todos y para todos los gustos y precios. A nuestra campaña de escándalo de precios llega el tiempo de precios escandalosos. Sofás. Montones de telas y modelos para escoger. No exageramos. Venga a verlo. Quedarán sorprendidos. Precios increíbles. Durante días dirán: sofás. No seremos nosotros solos. Sofás.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Este fin de semana con Rosa dels Vents, desconecta de la rutina y pasa tiempo de calidad en familia. Entra en turismoenfamilia.com y descubre nuestra oferta de casas y actividades con los mejores monitores para disfrutar de un fin de semana diferente en familia. Pensión completa, actividades y animación, todo incluido. Turismoenfamilia.com, todo lo que realmente importa.
Ambiental Moblas, todo al 50%. Fabricante de muebles y con tienda durante más de 30 años en Molins de Rey, por reformas en sus instalaciones, liquida todo su stock con descuentos del 50%. Aprovecha esta gran oportunidad de adquirir todos los muebles modernos, clásicos o coloniales para tu hogar a precios directos de fábrica y con un 50% de descuento. Nos encontrarás en la calle Salvador Seguí 6, Polígono Industrial El Pla de Molins de Rey, a solo 5 minutos de la Diagonal de Barcelona. Ambientalmuebles.com. Dormitorios, comedores, habitaciones infantiles de máxima calidad. Todo al 50%.
Després d'un any d'èxit junts, ho hem de celebrar. Primer aniversari de Simultàneo, al restaurant de l'Hotel Catalunya Barcelona Plaza, a Plaça Espanya. El dissabte 11 de maig, a partir de la 1 del migdia i fins a 4:45, vine al Gastrofest. Una jornada amb 4 estacions de tapes per dinar. Peruà, mexicà, asiàtic i català. Bones begudes i música DJ. Simultàneo Gastrofest. Apunta't a simultaneoplaza.com i bufem junts la nostra primera espelma.
Así suena la canción del verano disfrutando del mar en Baleares. Viaja a Baleares en barco y con tu coche con hasta un 40% de descuento. Viaja con Transmet.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Aquest dimarts passat es va celebrar el Job Barcelona, que bàsicament, ja en definició ràpida, és una fira de feina on les empreses mostren les seves oportunitats als joves estudiants. Iker Vegas, com estàs? Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
En què consisteix aquesta fira?
Doncs és un congrés que reuneix a 8.000 joves, la majoria acabats de graduar o estudiants dels darrers cursos a la universitat, que busquen feina o volen iniciar-se en el món laboral. En aquest congrés, que va tenir lloc al Palau Blaugrana, hi van participar unes 120 empreses que busquen talent juvenil, les quals van presentar més de 1.200 ofertes i 90 conferències, a més de classes magistrals, per ajudar els joves a accedir a la primera feina. Mm. Així doncs, aquest acte suposa una bona oportunitat per a totes dues bandes per aconseguir i ocupar llocs de treball, ja que els joves fan entrevistes i assisteixen a conferències, taules rodones i activitats per fer match amb les empreses.
Hago match con las empresas. Això queda molt de Tinder. Ah, voy a hacer match con las empresas. Però és cert, tota oportunitat és poca, en tot cas, i sobretot intentar anar de la mà a les empreses amb els joves, amb els estudiants. Quan parlem de sectors de treballs, quins són els més demandats?
Doncs la directora d'aquesta fira d'ocupació assenyala que els sectors que estan més representats són els de gran consum, industrial, logística i de la salut. I els perfils més buscats per les més de 120 empreses nacionals i internacionals participants van ser enginyeries industrials i civils, ciències de la salut o màrqueting i turisme, entre altres.
Mm.
D'aquestes demandes, perdó, es calcula que es van fer més de 21.000 entrevistes realitzades per 500 professionals de recursos humans.
És a dir, que va ser com una mena d'entrevista de treball gegantina en aquests sectors, no? Bé, en els darrers anys hi ha una cosa, ha pujat significativament l'atur entre joves. Això és una cosa, encara que tenim bones xifres d'atur genèriques, l'atur entre joves no és de les millors xifres en comparació amb Europa, no? Com de preocupant és aquest fet?
Doncs és preocupant pel fet que Espanya és el país amb més desemparament juvenil de la Unió Europea, amb una taxa del 28,6%, xifra que dobla la mitjana europea. Una de les causes d'aquesta elevada taxa és la preparació acadèmica que es fan als cicles formatius i d'ensenyament. Això també provoca que les empreses tinguin grans dificultats per trobar treballadors. Per això mateix, en aquest congrés es realitzen diferents programes per ajudar a posar fi a aquest problema, com millorar els seus currículums, potenciar la marca personal a través de xarxes socials com LinkedIn o assaig d'entrevistes, a més de taules rodones amb experts sobre gestió del talent i emprenedoria. I ajuda molt als joves, la veritat.
Ajuda molt, sí, la veritat és que sí. I precisament, Iker, anem a parlar precisament amb una jove que està estudiant administració i que va anar a aquesta fira precisament amb aquests objectius, en tot cas. Es diu Nancy Suárez i és estudiant d'administració. Nancy, buenos días, bienvenida.
Sí, buenos días.
Oye, Nancy, ¿por qué decidiste ir al Job Barcelona, a la fira?
Bueno, nosotros hemos ido porque la profe que nos hace las clases no la recomendó y fuimos con mi clase.
Ajá. O sea, fuiste para... ¿Pero tú sabías que existía o te enteraste esos días sí. antes?
No, me enteré por ella. Básicamente todos nos enteramos por ella. La verdad que yo y la mayoría de mi salón no sabíamos... Ajá. que sobre todo podíamos ir personas de calle.
De acuerdo. Oye,
pensamos,
Nancy,
que eras... ¿Sí?
No, y cuando estuviste ahí en la FIRE, ¿qué impresión te causó?
Vamos, es sorprendente porque no sabía que por medio de ir a esa feria te puedes enterar de las bolsas de empleo que ponen las empresas que ponen su stand.
¿Tú crees que firas como esta a la que has ido te puede resultar efectivo a la hora de encontrar trabajo?
Yo creo que sí. Más que nada uno para conocer las empresas, saber un poco sobre ellas. De una manera más divertida, ¿verdad? Porque vas paseando con los amigos o con los compañeros y te hacen un poco el resumen más práctico. Y luego sí, o sea, yo creo que sí que se debería de hacer más y que más empresas deberían de ponerlo.
A ti te ha servido de ayuda. Puedo entender que te ha ayudado, ¿no?
Sí, sí.
¿Y recomendarías a otros a estudiantes ir?
Desde luego que sí.
¿Tú crees que, por ejemplo, claro, ahora que has visto las empresas, lo que van pidiendo las empresas y lo que estás estudiando, ¿tú sí crees que van de la mano? Es decir, ¿crees que encaja lo que estás estudiando con lo que está pidiendo hoy en día, en este caso la empresa? Tú estás estudiando administración, ¿no? Pues lo que están pidiendo las empresas, ¿encaja?
Bueno, de encajar al 100% para todas, no. Porque hay muchísima variedad de lo que ellos también buscan, pero sí que muchísimas de las empresas, más del 50%, tienen la posibilidad de que hacen prácticas para lo que están estudiando y a la vez también hacen formación, o sea, ellos te van formando y te van moldeando también de acuerdo a lo que ellos necesitan, la mayoría.
¿Tú estuviste ya apuntando en la FIRA alguna oferta o algún lugar para ir a hacer prácticas o algún tipo de contacto de empresas?
Sí, sí. Hemos cogido los folletos que más nos interesaban, sobre todo las que tenían para hacer las prácticas y las que te daban más posibilidades para quedarte a trabajar con ellos.
¿Y que has llamado ya o todavía no? ¿Aún? ¿O estás esperando? Sí. Ah, sí, ya has llamado. ¿Y qué tal?
No, de llamar no. Lo que hemos hecho es ir apuntándonos porque ellos también hacen selección. Y hemos ido mirando, ya que también nos queda un poco de tiempo para hasta finales de julio no acabamos las clases, entonces tenemos todavía tiempo.
O sea, que aún hay... ¿Cuánto te queda para ser ya administrativa?
En julio.
O sea, en julio sí, ya estarás en marcha, ¿no? ¿Y ya has empezado a buscar trabajo antes de acabar o esperarás a acabar?
Bueno, yo en realidad estoy trabajando, estoy compaginando lo que estoy estudiando con lo que yo ya estoy haciendo.
De acuerdo. O sea, digamos que... Pero ¿tu visión es poder cambiar de trabajo a uno que vaya con lo acorde con lo que estás estudiando?
Sí, sí. La idea es esa.
De acuerdo. Pues oye, me alegra mucho que el Job Barcelona te haya ayudado y que lo hayas encontrado interesante.
Pues sí, gracias.
Nancy Suárez, estudiante de administración. Oye, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Dale, gracias por llamar.
Ha estat un plaer. Doncs mireu, possiblement moltes vegades cal això, no? Quan uns estudiants acaben els seus estudis, doncs saber cap on anar i sobretot que hi hagi aquest match entre les empreses i els estudiants que s'acaben de llicenciar i veure si poden aconseguir aquest primer lloc de feina. En altra qüestió, sabeu els que són espècies invasores o espècies exòtiques invasores? Queda una mica així, no? Una mica dit d'aquesta forma, fins i tot no sona agradable, però per exemple el cargol poma seria una d'aquestes espècies invasores, o el mejillón cebra seria otra de les espècies invasores. Mireu, a Catalunya existeixen 1.678 espècies exòtiques identificades. El 40% són espècies que no formen poblacions estables, però ja es coneixen d'aquestes espècies 199 espècies que han aconseguit establir-se i expandir-se d'una forma àmplia per tot el territori català i tenen aquesta etiqueta. Espècies invasores. Com afecten els nostres parcs naturals? Com afecta al nostre ecosistema? De seguida en parlem i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Ya sabías que Fairy cunde mucho más, hasta 3 veces más. Pero ahora puedes ahorrar a lo grande con Fairy, hasta un 40% gratis en los packs más grandes. Aprovecha esta promo en tu tienda más cercana en los productos identificados con la promo. Ahora más que nunca, Fairy es ahorro.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana, 10 de mayo, estreno solo en cines.
Vuelve la semana de Internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de Internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. Quit playing games with my heart.
Aquestes espècies invasores, aquestes 631 noves espècies exòtiques a Catalunya, han arribat en 10 anys. D'aquestes 631, 21 són invasores. Com afecten aquestes noves espècies a l'ecosistema? Primer, et pots preguntar, com arriben aquí? Bueno, arriben aquí dins el que pot ser el comerç del dia global. És fàcil, vull dir, ja no és com abans. No, ara que vingui un bitxo des del Japó, o des de la Xina, del Japó, fins a Europa, no és gaire difícil. Es colen en un vaixell i s'ha acabat, no? Parlem de tot això, de com pot afectar amb els sotspresidents de la Societat Catalana d'Herpetologia, el senyor Eudald Pujol. Eudald, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Quin és aquest nivell de danys en la biodiversitat que poden provocar aquestes espècies exòtiques?
Bé, depèn del cas, pot ser realment catastròfic. O sigui, podem parlar de que la biodiversitat aquàtica, per exemple, en punts d'aigua o basses, que podria ser molt elevada abans de la introducció d'aquestes espècies, que digui gairebé reduïda al no-res. Per exemple, amb el cranc americà o d'alguns peixos molt depredadors, no? Mm. Llavors, podríem passar de tot a res, pràcticament.
Hi ha un percentatge ja més o menys que teniu més o menys calculat sobre el nivell d'invasió d'aquestes espècies exòtiques?
Es refereixis, per exemple, a quina... O sigui, quantes basses podem trobar?
Sí,
o...
sí. El nivell de percentatge d'introducció d'aquestes espècies, sí.
Bé, bueno, aviam, en els parcs, per sort, és, tot i que és molt més del que ens pensàvem, és relativament baix, però el problema és que estem parlant d'unes zones on realment, per exemple, pots tindre el 10-20% de les basses amb problemes d'invasores, doncs que hi ha un ens gestor i hi ha molt d'esforç perquè no sigui així. El problema és que fora dels parcs, o sigui, els parcs és com un exemple del que passa fins i tot quan tu intentes, no?, i t'hi esforces perquè hi hagi espècies invasores. A fora, que no hi ha, a part d'entitats, diguéssim, que ho intenten i s'esforcen locals, no hi ha ningú, el percentatge a vegades puja moltíssim. 40-50% de les basses de vegades periurbanes, hi pot haver peixos de colors o crancs, o tot tipus d'invasions, no? És un problema realment seriós.
Clar, el problema és, suposo que aquestes espècies invasores és una qüestió de que es cruspeixen directament a les autòctones, s'adapten molt millor i li treuen no només la competitivitat per l'aliment, sinó possiblement transmissió de malalties, per exemple. Seria una d'aquestes preocupacions?
Sí, també és això. També hi ha casos d'espècies provenients de pis o coses així, que, a part de competir amb espècies autòctones, clar, formen part, diguéssim, d'animals que han viatjat per terrenys de tot el món per mans de tot tipus, s'han barrejat amb tot tipus d'altres espècies en terraris o en locals, i després s'alliberen amb malalties que poden ser portadors, diguéssim, de malalties a les espècies autòctones. I això també és una qüestió molt perillosa, amb un potencial de risc molt alt per a espècies autòctones.
Però clar, Eudald, davant d'aquest problema, la pregunta seria, és possible erradicar espècies exòtiques, o és allò que en fi, és posar-li portes al camp?
Depèn de quins casos, és relativament, entre cometes, factible i senzill, com pot ser, per exemple, el cas de peixos, no? Has de tindre la força, diguéssim, o la bassa ha de ser prou petita com per buidar-la i extreure'ls. Llavors hi ha altres casos bastant més complicats, com pot ser el cas del cranc americà, per exemple, que se pot enterrar al fang i cal tot moltes més jornades i molta més feina, potser al llarg de més d'un any, per buidar-ho, que és un esforç important. Hi ha casos que ja són molt difícils, que és quan ja s'introdueixen amfibis exòtics, que clar, els amfibis tenen una fase terrestre amb la qual poden passar anys al bosc fins a tornar a la bassa, el que fa que sigui molt difícil a vegades de fer una erradicació completa, no?
Suposo que tot això radica en la nostra acció, l'acció humana, no? Les persones que han abandonat aquestes espècies que s'han reproduït, en aquest cas, parts naturals o a tot arreu.
Sí, sí, exacte. Sí, sí, sí. És un gran problema. Hi ha, per una part, la tradició, a vegades, de posar peixos a tot arreu, i després hi ha l'altra, que hi ha gent que cada cop més, no? Les seves mascotes doncs, les deixen anar a qualsevol lloc, diguéssim, quan se'n cansa. Tot hi ha casos que ja es veu una mica de mala fe en el sentit de fer servir a les basses o als llocs naturals com a gairebé com a punts de cria. Com a punts de cria per terraris o per coses així. O sigui, tu deixes l'espècie allà que criï i després la vas a recollir, no? Llavors, clar, això ja és un punt de encara més risc i encara més problemes, no?
Doncs Eudald Pujol, sotspresident de la Societat Catalana d'Herpetologia, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Vale, igualment, moltíssimes gràcies.
Un plaer. Doncs mira, ja tenim totes aquestes espècies invasores de dificultat, en tot cas. Bé, dificultat per erradicar, em refereixo, eh? Mireu, l'altre dia vam fer 40 anys del primer trasplantament de cor. La va ser la nit del 8 al 9 de maig, és a dir, fa aquesta nit passada, fa anys, de l'any 1984 a un quiròfan de l'Hospital de Sant Pau que va acollir aquesta fita mèdica que va posar les bases dels trasplantaments cardíacs a Espanya. Mar Puerto, com estàs?
Molt bon dia.
Poca broma, 40 anys. Que lluny queda això d'aquesta fita històrica.
Sí, ja fa 40 anys del primer trasplantament de cor a Espanya que es va fer a l'Hospital de Sant Pau i que va marcar, com tu bé deies, una fita en l'avenç de la medicina i va posar les bases dels trasplantaments al nostre país. En aquell moment, el director del Servei de Cirurgia Cardíaca de Sant Pau, el doctor Antonino Ginel, era estudiant de medicina, començava la carrera, i va ser testimoni directe d'aquesta fita que, sens dubte, diu, el va orientar en el seu futur.
En aquell moment jo era a Cádiz i estava començant la meva carrera de medicina. Però sí que, com que vaig ser testimoni d'aquesta fita, he de dir que va ser un dels inputs més importants per orientar-me professionalment i en un futur fer-me cirurgia cardíaca.
Des d'aleshores, el trasplantament ha evolucionat molt i ara un dels principals reptes és trobar més opcions pels pacients que esperen un cor amb nous sistemes d'assistència artificial o amb operacions d'òrgans d'animals a humans.
Que el rebut sigui el menys visible possible, és a dir, modular, que és la paraula que emprem nosaltres, la resposta del cos amb el cor, el màxim possible perquè accepti aquest nou cor de la millor manera. Però també trobar altres fonts d'assistència al cor quan falla, ja siguin assistències mecàniques, és a dir, aparells que posem per ajudar al cor i que cada cop estan més evolucionats, i, per altra banda, trobar la manera de fer que el cor accepti cors molt diferents dels d'un ésser humà, que són cors de procedència animal. I en aquestes tres línies són les fronteres de l'avanç quirúrgic.
D'aquesta manera, i amb la vista posada en els òrgans animals, l'Hospital de Sant Pau celebra aquella operació complexa i pionera que havia anat precedida de molta preparació i pràctica recollida en un protocol sòlid i molt estudiat. En aquestes 4 dècades, Sant Pau ha fet uns 650 trasplantaments de cor que han donat opcions a persones amb una insuficiència cardíaca que els condiciona molt en el dia a dia, així com també en pacients amb cardiopaties congènites o que havien patit un infart. L'any passat van fer 10 operacions d'aquest tipus de les 56 a Catalunya, segons les dades de l'Organització Catalana de Transplantaments.
És una gran notícia i cal celebrar bé aquest event. Marc Porto, moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't, tant de bo no necessitis mai una cosa així. Doncs, bé, estem a punt d'arribar a la una, ja sabeu. I vull recordar que el proper 15 de maig debatem amb els amics de Tarines, la One Economy, sobre temes de deute, si no pots pagar-los, que mereixes començar des de zero. Parlarem de la llei de la segona oportunitat el proper 15 de maig en directe des de Tarines, la One Economy.